El suplement. Amb Roger Escapa.
I aquesta hora pendents de la gran missa, la missa multitudinària que ha d'oficiar d'aquí pocs minuts a la plaça Civiles de Madrid, el Papa s'espera que hi assisteixin 1 milió de persones. Això és aquest gran acte religiós després que ahir el Papa tingués una primera jornada del seu viatge oficial per Espanya amb un missatge més polític, fent una crida a la multilateralitat. A casa nostra, els 5 catalans del creuer infectat per antivirus que estaven ingressats a l'Hospital Gómez Ulla ja són a casa seva per continuar finalment l'aïllament 14 dies més després de donar negatiu en l'última PCR. Del món, el Perú escull avui el 9è president de l'última dècada en la segona volta d'unes eleccions marcades pels extrems, frec a frec. Es disputen la presidència del país en dia el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, i la conservadora Keiko Fujimori. També comicis avui a Armènia, que tria entre Occident i Rússia en unes eleccions legislatives marcades per les repercussions geopolítiques més enllà del país caucàsic, i a Kosovo, on avui voten per tercer cop en l'últim any i mig i després d'una crisi institucional per la incapacitat parlamentària d'escollir nou president. En esports, el Barça de bàsquet jugarà a les semifinals de l'ACB mentre que el Madrid n'ha quedat fora i acaba la temporada en blanc per primera vegada des de l'any 2011. Victòria del Barça a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 i el rival a la semifinal serà el Tenerife, que va sorprendre la pista de l'equip madridista. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no quedava eliminat en la primera ronda. El Madrid va perdre amb el Tenerife per 95-107. I aquest matí han començat a les 9 les votacions de les eleccions a la presidència del Real Madrid amb Florentino Pérez com a favorit davant del seu rival Enrique Riquelme.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 2 minuts de les 10.
Yo me voy a dar de baja de la ABC.
Tic-tac.
Me costaba, digo, pero ¿cómo honro mejor a mi padre?
Ahora seguro.
Yo le honro mejor si me doy de baja, porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC.
Ahora sí va, en serio.
A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
Adiós para siempre.
Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento...
Pero acento
esto... sudamericano, ¿no?
¿Eh?
Me tendrán que echar a tiros.
La setmana tràgica.
A Londres, Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Hola, Ion, bon dia.
Hola, com esteu?
I Toni Rodon, també a Londres, doctor en Ciències Polítiques, professor de l'UPF. Toni, com estàs?
Bon dia i bona hora, què tal?
Sensació de dia històric pel madridisme avui, companys, després de 20 anys de no votar per decidir qui presideix el club blanc?
Molt. Jo m'ho estic passant molt bé, ja escapa. Alguns diaris digitals ja han fet sondejos a peu d'urna. Ja treuen conclusions després d'haver parlat amb 30 persones, la qual cosa em sembla una cosa fascinant. Mm. És un gran dia pel periodisme esportiu, Ion, avui.
Sí, sempre és un gran dia pel periodisme esportiu, eh? Les oportunitats no li sobren al periodisme esportiu de retratar-se. Sempre ho fa.
A veure, avui, creieu que hi ha alguna opció d'una sorpresa o realment està tot el peix ja venut?
Ah, no, seria, no, la sorpresa del segle, no? Si això no n'és com tothom es pensa que anirà. Mm. Tu digues, escapa, tu tens informació.
No.
Explica'ns-ho.
No, jo tinc la informació del que sento el tot gira amb el clubers i del que sento el tot costa amb el Jordi, la Sònia i companyia, com a consumidor de tertúlies esportives que sóc, però més enllà d'això, no, a mi el que em sorprèn, i el que no entenc, i tampoc ningú m'acaba d'entendre, és per què, malgrat aquella esperpèntica i patètica roda de premsa, tenint en compte tot el que va ensenyar i demostrar aquell dia Florentino Pérez i la careta que li va caure, és que jo, si fos soci del Madrid, qualsevol alternativa seria vàlida abans que votar-lo amb ell.
Home, no, perquè són les Champions, home.
Bé, aquí fa servir la ironia, però és que no sé...
No fa servir la ironia, és així o no? O sigui, és a dir, mai cap club ha guanyat tantes Champions com el Madrid i mai tantes seguides com el Madrid i mai tantes com Florentino.
Sí, però que és un personatge que t'està proposant tornar a Mourinho. És a dir, aquesta és la seva gran estratègia. Portar Mourinho i gastar-se 150 milions... I fer una oferta de 150 milions d'euros per un jugador que no saps qui és. Aleshores,
això sí que és surrealista.
Qualsevol alternativa a això em semblaria vàlida. I sí, d'acord, aquest tal Enrique Riquelme no sembla el paio més carismàtic del món, però veus un senyor de 37 anys que té la il·lusió de ser president del Madrid, que és ric... I bé, que s'ha rodejat almenys de llegendes del madridisme, perquè sí que és veritat que Raúl, doncs, és una llegenda del madridisme, Vicente del Bosque li dona suport, és una llegenda del madridisme, Fernando Hierro, doncs, serà tot el que vulguis, però també és una llegenda del madridisme, fins i tot si m'apures, Iker Casillas, no? Aleshores dius, bé, doncs a mi, que no estigui una mica més renyit, em sorprèn. Toni, com ho veus?
Doncs sí, és sorprenent, però tampoc és tan sorprenent, Escapa. Deixa'm a veure si et convenç les meves explicacions, perquè això en eleccions normals, habituals, ordinàries, en el que escollim diputats i presidents de governs, etc., també passa. Aquí cal dir que, com bé deies, les úniques enquestes que he trobat que s'han fet arran de les eleccions del Madrid li donen a Florentino entre un 70 i un 80% dels vots. Ja tenen uns quants dies, per tant, qui sap, les coses poden haver canviat. No només arran de l'esperpèntica roda de premsa, Escapa, sinó també de les entrevistes que ha anat donant aquests dies. Però per mi aquí hi ha diferents elements. Una és el que deia en John, que no, jo crec que no ho deia gens en broma, que és la força de l'estatus quo. És a dir, molt sovint la gent, quan pensa en anem a triar alguna cosa diferent, clar, que aquesta persona, Florentino, ha governat molts anys. Per tant, tu pots pensar que no ho ha fet bé o que ha dit coses fora de lloc o fins i tot desagradar-te en una roda de premsa o algun altre lloc. Però en el fons penses, molta gent directament o indirecta pensa, segurament, socis del Madrid, si escullo l'alternativa, qui em garanteix que la cosa anirà com a mínim igual de bé? I això és una versió al risc que molts socis del Madrid poden tenir, com molts votants tenen a la vida real, i per tant a vegades prefereixes allò que ara tens, per molt que no sigui perfecte, davant d'una alternativa estranya que no saps cap on anirà, perquè una cosa sí que saps del que governa ara mateix, que és que saps com és. En canvi, la incertesa del futur doncs pot ser més elevada.
Jo no estic d'acord amb això que dius que saps com és, perquè per primera vegada a la vida l'has vist d'una manera, amb aquesta roda de premsa de fa 3 setmanes, que ni sospitaves que es podia demostrar així. Perquè realment no havia mostrat aquesta careta. Tu pots tenir sospites...
Era així, però... Era així,
sí, ja. d'acord, però sempre havia aconseguit dissimilar-ho, tapar-ho, ja sigui no fent entrevistes, no ensenyant-se, fent molt poques aparicions públiques, però aquell dia el castell de cartes se li desmunta de cop. I per mi ha tingut molt menys impacte aquella roda de premsa a nivell de resultat electoral i a nivell de reacció del madridisme del que fos esperable. Jo crec que això a un president del Barça no se li podria perdonar mai. Aquella roda de premsa, es digui Joan Laporta, es digui Joan Gaspar, es digui Josep Lluís Núñez, es digui com es digui.
Però és que aquí hi ha altres elements, eh? La primera és, i també l'has apuntat abans, que és la credibilitat de l'alternativa. És a dir, Riquelme, a mi em dóna la sensació que està preparant el terreny no tant per ara, sinó per unes properes eleccions que puguin haver en el futur, que vés a saber quan seran. I el fet que també hagi tingut moments una mica estranys per ser suau, com dir que Haaland i Rodri vindrien al Madrid... i que després ho hagin desmentit i que ell hagi hagut d'anar a notari dient que pagarà el 100% de la quota dels socis, doncs això tampoc hi ha ajudat.
Però això ho han fet tots, a cada campanya electoral.
però...
Jo he de dir, Rodon, que a mi em sorprèn menys això, que al final, com diu el Riquelme, és una mica el joc, val? O sigui, tu al final pots sortir i dir és que jo fitxaré el Haaland perquè tinc un contracte secret i el contracte secret el tinc perquè resulta que tinc contactes amb el pare o amb la gent, no?, la Rafaela Pimienta aquesta, o el que fos el seu dia amb el Laporta i el Beckham i totes aquestes històries, no? És a dir, aquí al final hi ha una certa racionalitat. Però la racionalitat de dir jo és que m'agradaria que Raúl fitxés a Klopp, o sigui, m'agradaria, i després surt Florentino i diu és que jo he decidit amb els calés dels socis que faré una oferta de 150 milions. O sigui, però això quin mèrit té? O sigui, això és que hem passat a la següent fase del ridícul, d'aquestes ofertes i promeses electorals. És increïble. Jo, si no entenc com això es tolera com a quelcom seriós, estic una mica al·lucinant amb això.
I després, Jon, no sé com ho veus, que tu que coneixes més el món del periodisme, però, com ara deia l'Escapa, la premsa esportiva de la capital de l'Estat no és la mateixa que la de casa nostra, i aleshores la pluralitat és bastant més limitada. De fet, ho hem dit sovint en aquesta secció durant el curs, són uns cracs inventant relats, per exemple, no? I això, en el fons, acaba beneficiant l'status quo, és a dir, a Florentino. I després, un últim tema, que és que, si no vaig errat, Escapa, els socis voten a Valdebebas avui, no?
Sí, efectivament, sí.
Clar, això està molt lluny, això. Ja no és el Bernabéu, per el tema papa, etcètera, no, que estava ocupat, no?
Ahir sentia l'Orfeo Suárez, el Tot Gira, que deia que això beneficia moltíssim a Florentino perquè el vot per correu el té molt dominat Florentino. I aquest desplaçament, que... L'excusa és que hi ha el Papa i que, evidentment, doncs, el centre de Madrid està com està. Però que la participació, haver d'anar expressament a Valdebebas, si no hi ha cap partit, per votar unes eleccions que tothom dona per fet que guanyarà Florentino, doncs desincentiva molt el vot.
Efectivament, no?
Sí, per confirmem que el Papa no només és del Madrid, sinó que és de Florentino.
Efectivament.
Ja tens el titular. Però, efectivament, clar, pensa... No ajuda gaire, perquè són el 2006, eh? Però el 2006 van votar unes 28.000 persones, uns 28.000 socis del Madrid, que és un vora el 40% del cens. Per tant, no crec que la participació pugi molt més que això, i, efectivament, el fet de desplaçar-se, doncs jo també opino, Escapa, que va a favor de Florentino. Per tant, tens el còctel, en certa manera, perfecte, que és... un president que té, presumptament, dopats l'establishment, tenint en compte també els mitjans de comunicació, uns socis que molt probablement encara no tenen aquelles ganes de canvi perquè venen d'una època, que no ens enganyem, per desgràcia, pels culers, doncs ha estat prou bona, i després una presidència de Florentino i companyia que ha fet el que, com hem explicat en aquesta secció més d'una vegada, és limitat la competència, ha restringit el sufragi passiu, és a dir, que ha fet que molta gent que potser es podria haver presentat no ho pugui fer, perquè essencialment només et pots presentar si ets ric i tens unes condicions molt concretes.
Voleu que guanyi Florentino? Aquesta és la meva pregunta primer per vosaltres.
Home, sí, pel bé de l'humor del país, sí.
Tu també, Jon?
És difícil de dir, perquè jo crec, és a dir, al final, jo crec que no es pot negar l'èxit de Florentino, i això ho hem comentat en aquest programa moltes vegades, en crear un club que obté grans èxits esportius jugant bé a futbol, potser 2 hores per temporada, no? És així, és a dir, ells s'activen en els moments clau de la Champions League i n'han guanyat més que mai. Jo no tinc clar que això no es pugui repetir, perquè al final, és a dir, quan tu analitzes els moviments esportius d'aquest club, has de mantenir, o sigui, has de recordar que al final tot això, tots aquests grans èxits que s'han produït, no s'han produït amb una coherència esportiva significativa. S'han produït perquè és un club que ha dissenyat una manera de fer que li ha funcionat, i aquí hi ha diversos motius, no? No tinc clar que això no ho pugui repetir. Per tant, en aquest sentit, no ho sé. Ara, per altra banda, també et dic que si algú pot destruir permanentment el Real Madrid és Florentino Pérez ara mateix, perquè el canvi societari del Real Madrid, jo crec que aquesta és la mare dels ous, i molt de compte amb el que li pot passar en el futur a l'entitat. No crec que això sigui una destrucció immediata, però parlo potser de 20 anys vista.
Explica'ns això, a veure, perquè al final la discussió, i que també és on vosaltres hi enteneu, és que Florentino es vol vendre un percentatge petit del club, entre 2, 3, 4 o 5%, per què necessita 5, aquest...
De 5 a 10.
De 5 a 10. Per què necessita aquests diners? D'on podrien venir aquests diners i què implica això? I fins i tot, si voleu, podria passar el Barça que es vengués d'un 5 o un 10% del club?
A veure, és a dir, és que tot això és molt poc clar, val? Com a mínim, ara sí que ens ha dit, des de fa uns pocs dies, perquè això, en aquesta secció comentàvem aquest tema, però no sabíem els detalls de res d'això. Gràcies a aquestes eleccions, ell ha explicat exactament el que vol. El que passa és que no està clar, un, que això sigui legal, val? Per tant, si no és legal, no sé si ho pot fer el Barça, i dos, exactament el motiu, perquè... Si vosaltres heu sentit a Florentino en tots aquests totes aquestes entrevistes i aquella roda de premsa que va donar, ell sempre diu, jo és que vull que la propietat del club sigui dels socis del Madrid. Però de qui és la propietat del club si no és dels socis del Madrid? És un argument sense sentit. És a dir, ell el que està dient és que vol assegurar que la propietat sigui dels socis, com volem dir, és que sense això es convertirà en una societat anònima esportiva. Però a veure, però qui decideix convertir-se en una societat anònima esportiva? Ho decideix ell, no? Per tant, que ell vulgui, és ell que vol vendre el 10% de la propietat del Real Madrid. Per tant, és un argument sense sentit. El que ell està dient és que, almenys ara ho tenim clar, amb aquest 5 a 10% que ell vol vendre, hi haurà una avaluació de mercat per la resta de les accions. És a dir, per entendre'ns, no? Quan una empresa surt a borsa, per exemple, ara mateix SpaceX d'Elon Musk, no? És la sortida a borsa més comentada del mercat. L'empresa normalment no ven tot el seu accionariat, no? Ven una part, per exemple, diguem, no això, el 10%, val? Però, com que el mercat li compra el 10%, tu ja saps que ja tens un número per avaluar la resta del 90%. No? És a dir, si diu, ah, no, és que això val, no ho sé, el que sigui, 30 euros per acció, doncs llavors tu saps que la resta de gent que són accionaris de, no, a l'accionariat del Madrid, tu els hi pots apuntar aquests 30 euros per acció com si fossin seus, tot i que aquests 30 euros, aquestes accions, no estan al mercat, per entendre'ns. Florentino està dient que vol que sigui això mateix. Val? Però quin és el problema aquí? Que tu, realment, sense transformar això en una societat anònima esportiva, tu no pots fer el que ell diu que està fent. És a dir, tu no pots donar-los a cada soci una acció del Real Madrid i després posar el 10% al mercat i després tu, per exemple, repartir dividends, no?, en el soci del Real Madrid perquè cada any estigui cobrant i pugui anar a una junta d'accionistes i tot això. Això no va així. És a dir, el que ell farà és el Real Madrid, de la mateixa manera que, per exemple, el Barça ara té una filial que es diu BLM, no?, on factura tot això del merchandising i totes aquestes històries, el que està dient Florentino és, jo faré un BLM, però no hi posaré només el merchandising, hi posaré tot el Real Madrid, no? És a dir, tot el que sigui el negoci del futbol i del bàsquet, el posaré allà, i aquest Real Madrid, entitat corporativa, tindrà un 90% de l'accionariat, o 95%, que serà el Real Madrid actual, no? on hi ha els socis. I, per tant, si aquest Real Madrid que actua en el mercat paga un dividend, perquè jo entenc que aquesta gent que posarà els calés volen un dividend, el cobrarà el Real Madrid com a entitat, com a club, però no el soci. O sigui, el soci no tindrà una acció en el mercat que digui això val tant, el soci no podrà vendre aquesta acció, perquè, home, si la pogués vendre, llavors, evidentment, el Real Madrid sencer estaria en venda, no? No cobrarà un dividend, no, res d'això. I és més, no està clar que això sigui legal. És a dir, és veritat que el Bayern de Munic té una estructura similar, però això, la llei de l'esport espanyola, no està gens clar que això es pugui fer, i jo crec que es veuria com a societat anònima esportiva encoberta, que això ja hi ha algun advocat que ho ha dit, i jo crec que no hi ha altra manera d'interpretar la llei. Dit això, home, Florentino, com ja va dient, no?, amb el tema dels concerts, la llei se li fa a mida, o almenys és el que ell pensa.
Toni.
Sí, aquí una pregunta, Jon, per l'expert de la sala. És a dir, aquí, imagina't que hi ha una entrada de private equity en el Madrid, és a dir, ve un inversor privat, qui sigui, i posa uns quants calés.
Que quedi clar que ja hi és, això.
Ja hi és,
aquí quan parlem de... Clar, és a dir, aquí quan parlem de Sixth Street, per exemple, no? Uh-huh. Que és aquest fons de private equity o d'alternatius especialitzat en aquestes històries, ells ja estan posant calés al Real Madrid, igual que passa al Barça, això, oi?
Clar.
El que passa és que ho posen a nivell de deute. No? És a dir, ells, per exemple, agafen i diuen doncs d'aquest repartiment dels drets televisius, oi, o de l'estadi, doncs jo me n'enduc aquest percentatge. Això ja passa. Per tant, ja és una mica així com funciona el negoci del futbol. La diferència és que aquí seria equity, no? És a dir, seria accions, accions del negoci sencer, diguem, eh? És l'única diferència. Però, clar, la pràctica, quan el Florentino diu és que aquesta gent no tindran cap poder, home, compte amb això. No? És a dir, estaran a la taula, no? I els socis no. Això per començar. Després, si aquesta gent estan allà per cobrar un dividend, que entenc que sí, val? Aquest dividend s'ha de pagar. Per tant, és veritat que potser si el club està en problemes no l'has de pagar, aquesta és la diferència amb el deute, oi? El deute tu l'has de pagar sí o sí. Si pugen els ingressos televisius, els has de donar el seu percentatge sí o sí. En aquest cas, no. Però al final és cert que, home, si no els hi dones mai, entenc que s'emprenyaran i caurà l'avaluació de mercat. Per tant, tu els voldràs tenir contents i aquí hi haurà uns calés que ara mateix es queden a la tresoreria del Real Madrid que hauran d'anar aquesta gent. I sobretot, aquí sobre la porta, que això ara és el 10%, però jo entenc que en el futur, cada vegada que el club es fica en un sot, no?, i digui, no, és que hem de fer una altra oferta de 150 milions per no se sap qui, doncs hi haurà un incentiu per fer-ho al 15, al 20, al 30. Mm. Per tant, vés a saber.
Toni.
No, jo... Totalment. És que els dubtes són molt grans. A veure, el meu punt de vista, què hi guanyaria un inversor? Hi ha dues coses que, en certa manera, els inversors, que ara explicava en Jon, que ja hi són, en molts àmbits, ja hi tenen algun tipus de beneficis, no? Per exemple, hi ha uns beneficis sobre drets de negocis específic, entenc, no, Jon? És a dir, participació en ingressos comercials, explotació, potser, de part de l'estadi, fins i tot es podria pensar de drets audiovisuals, etc.
Després hi ha... És molt millor, perquè penseu en una cosa. Com sempre expliquem en el negoci del futbol, aquí els agents i els futbolistes s'ho queden tot, val? Tu signes el que tu vulguis amb la Lliga o amb qui sigui perquè t'incrementin els ingressos, però ve el jugador demà amb una renovació, ve l'agent del jugador demà amb una renovació, es queden tots els calés. Llavors, el que acaba passant és que els clubs de futbol no fan diners, val? O no els fan de manera sostenible. Llavors, si tu com a inversor agafes les accions, val? Que és al final de tot, quan tothom ha cobrat, tu cobres, normalment no cobres gaire. Mm. Val? Per tant, els inversors no ho volen fer, això, en general, sinó controlen el club. El que volen és estar dalt, no? És a dir, no, tu primer em pagues a mi, no? Jo tinc un contracte que diu, si tu cobres això de les teles, primer em pagues a mi i després ve el futbolista. Perdona, Toni, t'he tallat.
No, és això. De fet, hi ha aquests negocis específics que dèiem. Després, on podria dir que també hi ha els beneficis estratègics o intangibles, no? És a dir, la llotja del Bernabéu, ser allà, fer xarxa, fer poder, obtenir concessions, presumptament, etc. Que això ja hi és. Per tant, la pota que faltaria és aquest model més convencional de parlar d'inversors amb una part que obtenen una part dels dividends futurs, una participació en els beneficis, etc. Que, sincerament, jo no sé per què el Madrid això ho necessita. És a dir, insisteixo, el Madrid, per desgràcia pels culers, ha estat una empresa o un actor, si voleu, que ha tingut més èxit del que a nosaltres ens agradaria, i a no ser que la part econòmica sigui molt més fotuda del que ens pensem, no ha anat malament al club. Per tant, reduir aquest poder polític, a no ser que es deguin favors, que evidentment això no se sap fins que passa, jo no hi veig el benefici, jo, no?
Sobre la part econòmica, sí. Hi ha rumors també que diuen que la reforma del Bernabéu va costar molts més diners dels que estaven pressupostats i que sí, que no tenen tanta màniga ampla com potser els últims anys i que el deute pot ser considerable. Ion.
Sí, però escapa, el Madrid és status quo, és part de l'Estat, diguéssim, és una estructura fins i tot constitucional, podríem dir. Per tant, no
que
el deixaran caure.
Que no pateixi, que...
A veure, clar, jo posaria entre cometes també això. És a dir, jo crec que el Real Madrid no està en una situació econòmica brillant, això ho sabem tots, però tampoc crec que sigui crítica. És a dir, jo crec que al final el problema aquí és que Florentino, i ja ens ho ha dit moltes vegades, no vol vendre cap d'aquests jugadors que li permetrien doncs, equilibrar una mica l'economia del Madrid. És a dir, ell està una mica entre cella i cella, que Vinícius s'ha de renovar, no? Per tant, jo crec que ell és una mica també no volent admetre que el model esportiu ha de girar, no? I que potser ha de fer un parell d'anys de menor ambició, però no? Renovar una mica la plantilla, jo crec que no ho vol fer, i llavors, clar, si vols tirar cap endavant, és cert O sigui, al final, el que aquí és cert és que tu no et gastes aquests calés en l'estadi si no és perquè penses que els concerts, els macroconcerts, et poden significar un increment dels ingressos molt bèstia, i aquí hi ha inversors que han signat amb aquestes assumpcions i això no s'ha pogut donar. Val? Llavors, és cert que aquí hi ha un cert forat. Ara, que és crític? Jo crec que no. Jo diré una cosa a favor, potser, d'aquesta operació, ja que, perquè està bé corregir els nostres biaixos una mica. Sempre parlem, per exemple, i això sempre ho diem del Barça, és que la comptabilitat del Barça no reflexa realment el valor del Barça, oi? Perquè diem, home, el Gavi, no? el Lamin, tots aquests, el Cubarsí, tots aquests jugadors, per exemple, del planter, tenen un valor comptable de zero, perquè no s'han adquirit en el mercat. Llavors, els balanços del Barça no estan reflexant com de poderós econòmicament és el Barça, perquè hi ha tot aquest tipus de consideracions. Si tu fas una filial que té un valor de mercat, tot això, el valor de mercat, t'ho corregeix a l'instant. Llavors, tu, per més que els comptes diguin és que el Cubarsí val zero, el mercat no és idiota i, per tant, no valora el Cubarsí a zero. Llavors, tu sempre pots dir, no, miri, és que jo puc apuntar en aquest valor per dir que el Barça o el Madrid va bé, no? Llavors, tu això ho pots fer. I és més, fins i tot és possible que els inversors, com que aquí el negoci del futbol tendeix a pujar, per més que no hi hagi molt benefici que els hi vagi amb ells, ells també estiguin contents amb aquest tipus d'augment del valor de capital i potser més o menys estiguin calladets, com a mínim si són el 10%. Ara, dit això, tot això, com dic, és al final totalment intangible. No? És a dir, no canvia en res la situació econòmica real dels clubs.
Doncs aquest és el retrat de la situació del Madrid que fa el Lion Sindreu i el Toni Rodon. Sortirem de dubtes aquest vespre, tot apunta que Florentino Pérez repetirà i que, per tant, Mourinho tornarà i ens donarà dies i moments de glòria, la glòria que està sonant també a la plaça de la Cibeles amb aquesta missa que està fent el papa Lleó XIV i que ja ha començat. Farem una pausa. Ion, Toni, una abraçada, cuideu-vos.
Que vagi bé.
I de seguida, al suplement, conversem aquesta setmana que l'educació ha estat en boca de tots amb Elisenda Pasqual, la psicòloga especialitzada en criança. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica. Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Hola!
Ja som aquí!
Aventures infinites!
Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
Amistats de les bones!
És veritat!
Diversió assegurada! Pokémons molts i molts més! Un viatge espectacular que no et pots perdre! Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
I després, quan guanyes, què més hi ha?
Quan jo comentava tennis, m'encantava.
Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
I el moment de retirar-se va ser complicat?
Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'empremta de la visió arquitectònica d'Antoni Gaudí, en obres tan destacades com la Casa Vicenç, el Palau Güell, la Casa Batlló, la Pedrera o la Basílica de la Sagrada Família, han fet d'ell un artista únic i incomparable. Però és molt menys coneguda la dimensió humana, la d'un treballador tenaç i incansable, marcat per l'austeritat i l'espiritualitat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3K.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11:45 del matí. En una setmana en què l'educació a les aules ha estat al centre del debat, volem aturar-nos una estona en allò que passa fora de l'escola, l'educació a casa, és a dir, la criança. D'aquest serveix dir-li al teu fill que ha de posar límits si tu no t'atreveixes a dir no. Aquesta és una de les preguntes que llançava a l'aire la terapeuta de la sèrie de 3CAT, Això no és Suècia, l'Elisenda Pasqual. Doncs bé, Això no és Suècia, això és el suplement, però nosaltres hem recorregut a la mateixa psicòloga, a qui sentim habitualment a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar, per reflexionar sobre límits, sobre pors, sobre dubtes, sobre paternitats i, en definitiva, sobre la vida. Elisenda Pasqual, bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger.
Ben tornada al suplement, perquè ets car de veure físicament, tu,
Sí, una mica.
Dius que vius a l'avió.
Visc a l'avió, perquè una de les meves residències són les Canàries, després tinc el centre aquí a Barcelona, treballo presencialment a Catalunya, bàsicament, i llavors em moc molt, i és una mica el preu que hem de pagar a les persones que vivim a milles.
Has tingut temps de felicitar l'Aina Clotet?
En presència no, perquè també no pare, però sí, sí, ens hem parlat i hem estat xerrant i, bueno, amb ganes, perquè d'aquí aviat també venen novetats en relació a la sèrie.
Hi haurà segona temporada, diuen.
Hi haurà segona temporada.
Diuen. Amb la teva presència, també?
També, també, sí.
Que bo, que bo. Et va canviar gaire la vida mediàticament o a nivell de popularitat d'aparèixer a la sèrie?
Home, sí, clar. És a dir, jo ja portava un recorregut i a mi la gent ja em coneixia per la meva tasca i d'això també em va conèixer l'Aina i la Mar, no?, que em van voler a mi com a terapeuta, però clar, el fet de que s'estrenés la sèrie, jo estava a Canàries, i allà doncs no es va estrenar, perquè es va estrenar aquí, i quan jo arribo amb l'avió per celebrar els Nadals, em comença a aturar la gent pel carrer. Ai, ets la terapeuta, ho fas molt bé, d'actriu. I jo deia, és que no faig d'actriu, és que és la meva tasca, no? I sí, sí, m'ha canviat en aquest sentit, que la gent em reconeix, que estic al meu poble del Pirineu, i hi ha una festa, hi ha una fira, i venen famílies, i ai, no em reconeixen, clar, m'ha impactat això.
És a dir, a l'Això no és Suècia, t'interpretaves a tu mateixa, sí que t'havien caracteritzat d'una manera...
Sí, o sigui,
una mica,
no sóc jo, ja em veus que no sóc jo.
Et disfressaven una mica de Mary Poppins, sí, per posar un punt més de misteri.
Exacte.
Però vaig arribar a llegir que tu no tenies ben bé els guions, no? Que tu reaccionaves a situacions que ells per guió sí que plantejaven, però clar, que tu donaves respostes com si fos una teràpia.
Clar, jo els hi vaig demanar una mica aquesta part, no? Sí que vam pactar els temes que s'havien de tractar, perquè cada capítol té una temàtica i es parla de la sexualitat, dels límits, de l'espòs, etcètera, etcètera, de la família, i això sí que eren temes que havien de néixer, no?, dins de la sessió de teràpia, perquè jo els hi vaig dir, jo no vull ni conèixer les famílies, no vull saber si el que em pregunten és seu personal o no ho és, perquè jo m'he de ficar amb el paper de terapeuta. Doncs volia que fos un entorn per mi el més natural possible. Llavors, clar, recordo un cop que el meu poble va pujar a la costa perquè van gravar Els Encantats allà al Pirineu i estava a la piscina i se'm planta al costat i dic, ostres, la Laia Costa, em diu, tu ets la Elisenda, la terapeuta de la sèrie, i dic, sí, diu, ostres, és que sóc fan teva, dic, no, perdona, la fan teva sóc jo, saps? Diu, clar, ho fas tan natural que a les actrius i els actors això ens costa d'igualar, no?
La Laia Costa ha vingut mai a les teves teràpies?
No. La Laia Costa no.
L'Aina Clotet sí, perquè allà és on et coneix.
Clar, allí és un grup de famílies de Vallvidrera, que ell és d'entrada, tenia un altre terapeuta, i finalment apareixo jo amb aquell grup, i d'allí doncs, va néixer aquesta idea, l'Aina, que és una, bueno, que té aquests filons mentals, no? Va dir, uau, això és meravellós, perquè realment, no? Com tu deies, la maternitat, la paternitat, són espais amb descoberta també. Nosaltres no tenim un tenim un històric perquè venim d'una família, no? Però aquesta revisió tan profunda en relació a la maternitat i a la paternitat, ostres, fa pocs anys jo crec que està en boga.
Criança respectuosa. Això què vol dir exactament?
Exacte.
Perquè què vol dir criança respectuosa? Vol dir que n'hi ha una que no és respectuosa?
Aviam, jo, a mi també se m'ha col·locat aquesta bandera de la criança respectuosa i jo el que em dedico és a desmuntar mites. És a dir, la criança respectuosa no vol dir només no pegar. No, és que jo no els pego, és que jo no els crido, és que jo me'ls estimo. Evidentment, la majoria de mares i pares volen el millor pels seus fills, per les seves filles, i no intentem generar aquest maltracte. Per mi, la criança respectuosa i una mica el que jo treballo és una criança que ha de posar damunt de la taula molts límits. És a dir, hem d'educar per la llibertat i no pel llibertinatge. Sí, hem d'educar per comprendre que al món hi ha altres persones, amb altres necessitats, amb altres mirades, que nosaltres també tenim uns límits propis que s'han d'aprendre a respectar, però que primer els hem d'escoltar des de dins. Si a mi tota la vida em crien dient-me el que he de fer, quan he de menjar, si tinc fred, si tinc calor, si això ho puc fer, si això no ho puc fer, quan tindré el moment, o quan serà el moment de decidir quin rumb vull prendre la meva vida, poca brúixola interna tindré afinada, no? Això per un costat. I per l'altre, que la criança respectuosa per mi implica moltíssima coherència. Aquesta pregunta que tu has agafat de la sèrie, com pots posar un límit als teus infants si no veuen que tu l'exerceixes, aquest límit? Si tu davant la vida se't colen a la cua de la peixateria o vas pel carrer i et passen coses i no poses amb èmfasis el teu límit o les teves conviccions. Llavors, jo crec que els nens i les nenes necessiten veure per ser. Ells no faran el que tu els digues, faran el que veuen que tu fas.
Tu tens consciència d'haver estat educada per part dels teus pares amb una criança respectuosa?
Els meus pares m'estan escoltant ara mateix, així que de mesura les paraules, no. Aviam, els meus pares van fer el que van poder, com tots els pares.
Com tothom, no?
Exacte, i com els pares d'abans i els pares d'ara. El que sí que és cert és que amb els anys hem pogut reflexionar molt sobre, ostres, el que ens hagués agradat, o, ostres, si pogués tornar enrere, això com ho faria de diferent. I jo crec que això com a filles i com a fills és bonic d'escoltar, no? Perquè moltes vegades no vam rebre el que necessitàvem, però et dic alguna cosa també. Jo crec que pocs infants rebran el que necessiten perquè la vida amb la que vivim no és un sistema que cuidi. No. El sistema amb el que vivim no posa la vida al centre, diguem-ho així. Llavors és molt difícil donar genuïnament el que tu voldries oferir quan l'entorn amb el que tu vius a vegades és molt hostil i tu no ho tens.
És això que dius, que tothom fa el que pot amb el que té, però a l'hora de decidir com eduquem els nostres fills, potser primer cal revisitar els patrons tòxics que nosaltres vam tenir a la infantesa. Això crec que és una cosa que treballes bastant a teràpia, no?
Sí.
Tu també, d'alguna manera, demanes a la gent que et ve a veure que faci aquest exercici i de quina manera es pot prendre consciència de, ostres, allò que hem normalitzat perquè és inherent a la meva relació amb els meus pares, doncs és una cosa que em genera que 30 anys després arrossegui aquesta motxilla.
Clar, per mi hi ha com dos perfils, que sempre dic que els perfils que a vegades costa de que es revisin, no? Com a mares o com a pares. Un perfil és aquell que diu no estem tan malament, no ho han fet tan malament, per tant, jo no, segueixo amb aquest llinatge, amb aquesta herència de criança. Jo sempre dic, si tu penses que no estem molt malament com a societat, és que no llegeixes gaire la premsa, no? I per un altre costat, aquelles famílies que pensen que aquests patrons que tu dius tòxics els van fer extremadament mal i es polaritzen, no? Llavors se'n volen anar a l'extrem oposat i no reben el positiu que hi va haver dels nostres pares i de les nostres mares, perquè, clar, jo estic parlant aquí de famílies on no hi ha abús i no hi ha negligència, evidentment hi ha coses que s'han de poder deixar de banda, no? Però jo crec que la generació d'on venim tenia molt clar l'estructura jeràrquica. Tenia molt clar qui anava dalt, tenia molt clar qui anava baix, tenia molt clar qui decidia certes coses, i crec que això és positiu i ho hem perdut. El que passa que hem de posar-hi cor i emoció i mirada i afecte amb aquesta jerarquia. No pot ser aquest autoritarisme del qual volem defugir, no? Però crec que al polaritzar-nos i al voler trencar amb aquesta jerarquia, amb aquesta estructura, ens hem transformat a vegades en una generació massa permissiva. I això els infants els negligeix, perquè un infant sense límits és un infant que no està cuidat, no?
Ara anirem als límits. Tu has explicat en un llibre que fa 20 anys que et dediques a la criança, però que tu no vas poder ser mare perquè vas perdre 3 criatures.
Tres embarassos.
Tres dols, no?
Sí, 3 dols perinatals.
Com va anar això?
Bueno, jo sempre ho dic que no és una cosa que vaig escollir, perquè jo realment volia ser mare d'una filla o d'un fill viu, però que no ho canviaria, perquè per mi va significar un procés de transformació, una volta de mitjó, amb la meva vida, amb el meu procés personal, amb poder-me qüestionar des de quin lloc jo escollia una maternitat. També, clar, pensar que la meva professió em porta a saber molts atziuts del que significa ser mare o ser pare, no? Llavors també vaig poder transformar aquest maternatge que jo porto dins. De fet, mira, ara vinc de fer el primer retir de mares i filles, que han sigut 2 dies a la muntanya preciosos, i estava allà veient aquelles 30 persones, no? 15 mares amb 15 filles, amb les dinàmiques, amb els processos que anàvem obrint, i pensava...
De quines edats?
Entre 6-7, la més petiteta, i 12-13, la més gran. I jo pensava, no tinc cap tipus... no sé mou res a nivell intern de pena, d'ostres, jo no ho podré fer, això, perquè jo he fet el meu procés personal, si no, imagina't, no? Jo acompanyo processos de dol, si jo no fes el meu... em seria molt difícil la meva feina, no?
Però durant tots aquells anys en què vas perdre criatures, anaves treballant, no? I a la vegada devia ser molt difícil no rebre gent a la consulta que t'interpel·lava amb coses que et tocaven de molt a prop, segurament.
Sí, home, jo intentava no agafar persones que ja venien amb una demanda específica de pèrdua gestacional, però, clar, evidentment, la vida i la mort van de la mà. Per tant, tu acompanyes una família, estan embarassades i, de sobte, en aquell moment, la mare perd l'infant, no? I jo podia acompanyar. Clar, jo també vinc de molts anys de treball personal i crec que amb la meva professió he pres molt a tenir aquesta triple mirada que tenim les psicòlogues o les terapeutes, no? Que és la meva, la teva i la de la situació que s'està donant. I aquí podia preservar el meu moment i jo crec que en cap moment em vaig sentir que no podia acompanyar un procés.
Hi ha d'haver un moment d'assumir que no aconseguiràs ser mare, perquè després de 3 intents fallits, doncs hi ha un procés d'acceptació, suposo, també de tirar la tovallola, de dir, escolta, és que ja no cal que ho intentem més, perquè funcionarà.
Clar, en el meu cas en concret va ser, hi havia una malaltia autoimmune que no es va diagnosticar i vaig haver de rascar fons i vaig anar amb un bon immunòleg, el doctor Esteve, que bueno, em va ajudar moltíssim en aquest procés. Sí, jo podria ser mare, jo ja tinc el diagnòstic i tinc el tractament. El que passa en aquell moment, la meva vida sentimental també es va trencar i el que vaig tenir molt clar és que jo no buscaria un pare pels meus fills, que jo, si tenia criatures, hauria de ser en un context d'una parella, d'un projecte, d'un format diferent, que no volia perseguir una pastanaga d'un cavall. Per això ho veia moltes dones del meu entorn, amigues i persones que acompanyo en consulta, no? Que el moment de la maternitat és que et pren... És una cosa moltes vegades que surt molt des del fons d'una dona, no? Llavors...
Perquè el rellotge corre, no?
El rellotge corre, clar, clar.
I aquesta realitat que et vas topar tu és la realitat amb què es troben moltes dones i moltes dones decideixen que sí que volen ser mare a qualsevol preu, no?
Exacte, sí, sí, i això és totalment legítim i lícit i vivim en una societat on almenys el nostre país això ho podem escollir, no?, per un costat i per un altre. Amb el meu cas i amb el meu procés personal jo vaig decidir que no volia córrer aquest sprint i que deixaria que la vida d'alguna manera em col·loqués en un lloc o en un altre, no? Ara mateix jo tinc 44 anys i penso que sí, evidentment, podria ser mare. Tinc molts recursos per poder ser mare si volgués, però ara mateix estic en aquest lloc on prefereixo maternar. Prefereixo maternar aquestes criatures que venen als meus retirs, prefereixo maternar les persones que venen a consulta, prefereixo maternar els nens i nenes adolescents que venen a acompanyament familiar i estic molt a gust amb aquesta decisió, em sento molt feliç i molt plena.
Els pares on eren, en aquests retirs que has fet aquest cap de setmana, que només hi havia mares i filles? On... Filles o
filles? Filles, filles, filles. Sí. Hi havia un nen, però sí.
On eren els pares, aquí?
Pues bona pregunta, perquè no ho han... Bueno, molts pares estaven amb els altres fills o filles, perquè hi havia algunes mares amb més criatures.
Però no estaven convidats, representa, eh?
No estaven convidats, no. Perquè a mi m'agrada enfocar el meu treball... No dic que algun dia no els convidi, he fet algun treball en família i han vingut els pares també, o les altres mares, el format que sigui la família, però... A mi m'agrada molt treballar amb les etapes del desenvolupament de nena, jove a dona. M'agrada molt aquesta mirada que crec que com a dona m'interpel·la, no? M'ha ajudat molt amb el meu camí personal i penso que és molt bonic que les nenes rebin de les seves pròpies mares el permís a gaudir del seu propi cos, el plaer, els límits davant de la vida, que les mares a través de les seves filles puguin recordar moltes vegades coses que hem anat oblidant al llarg del nostre camí personal i que les nenes amb aquesta frescura i amb aquesta curiositat també ens porten, no?
El suplement xerrant amb l'Elisenda Pasqual començàvem preguntant-nos de què et serveix dir-li al teu fill que ha de posar límits si tu no t'atreveixes a dir no. A veure, aquí molts pares i moltes mares Patim, no sé si patir és la millor paraula del món a l'hora d'intentar educar una criatura. Intentem patir
una
poc.
Una mica sí.
Però, perquè, doncs, amb això dels límits, la criatura no es converteixi en un petit dictador d'aquells que protagonitzen els capítols de Supernanny. Jo, per exemple, ara tinc una criatura de 4 anys i mig i tot va molt bé, és molt simpàtic, però setmanalment hi ha moments de crisi gran de... he decidit que desmonto de dalt a baix tota la meva habitació.
Clar. Aviam, el teu fill no té control d'impulsos encara. I això és una cosa que els adults a vegades ens costa entendre, perquè la tendència que tenim és a fer més grans els infants, no? Com que un infant, quan ja parli a raone, sembla que tingui el cervell madurat. I els nens i les nenes, és a dir, el nostre cervell madura entre els 21 i els 25 anys. Sí?
Què dius ara?
Sí, et queda uns dies.
No, jo en principi els he superat, però ell encara, sí, trigarem.
No, dic per teu fill, trigarem. Per tu. Sí, però sí. Clar, fixa't, no? Llavors, clar, moltes vegades aquesta adultització de les criatures fa que no comprenguem en quin moment maduratiu estan. El teu fill amb 4 anys i mig li passen moltes coses a la vida. No li passen les que ens passen a nosaltres com a persones adultes, però es frustra, s'estressa, hi ha coses que no li agraden, no sempre troba el lloc adequat, segur i sostingut per expressar-ho i per treure-ho. Ens parlem dels avis, les àvies, no? A casa els avis és un lloc on normalment aquestes explosions no es donen habitualment.
Mai. S'ha portat de cine, te'l torno. Escolta'm, quin nen més fantàstic que tens.
És que només arriba
24 hores a casa els avis i després arriben els pares i al cap de mitja hora d'estar contents ve la crisi.
Clar. Clar, perquè vosaltres sou el seu lloc de seguretat. I quan l'infant sent que un lloc és de seguretat, aquest lloc de seguretat vol dir que puc obrir tot el que jo porto dins, lo positiu i el que m'agrada i lo negatiu i el que em fa mal. I llavors, quan el teu fill li agafa una rebequeria o li agafa un atac de ràbia i vol destrossar-ho tot, el que està fent amb la seva conducta és expressar-te la seva emoció. Sí, llavors, nosaltres hem de traduir un codi morse. Si ens quedem només amb la conducta, ens estem quedant amb la punta de l'iceberg. I no estem veient tot el que fa que aquesta conducta explosioni cap a fora. Llavors, moltes vegades no és tant el que es porti malament o el que desmunti l'habitació o el que em vulgui pegar, que evidentment tot això s'ha de regular i s'ha de controlar, sinó què li ocasiona aquesta conducta, que no hem de saber el que és exactament, sinó el que hem de fer és una mica matemàtica de dir, ostres, aquesta proporció de portar-se malament és igual a la proporció de malestar que el meu fill o la meva filla té dins.
D'acord. Aleshores, què faig, què fem? Perquè, és a dir... Tu et sents allà una mica imbècil amb l'actitud que decideixes adoptar de dir, m'enfado jo amb ell, l'ignoro, l'acompanyo, el deixo sol que es desfogui, entro a l'habitació, l'obligo a que la reculli ell, no, la recollim junts, no, la recullo jo perquè ara si de sobre li demano que la reculli encara doncs acabarem pitjor.
Clar.
És a dir...
Moltes coses a processar un moment de molta intensitat.
Poso aquest exemple, que evidentment
sí,
és
que
meu
és
de casa meva, però que connecta, crec que amb molts infants, i no és res extraordinari això que passa a casa,
no.
Perquè compartint-ho amb altres famílies doncs és una situació bastant habitual.
Sí, sí, sí.
I també aquest sentiment de dir, bé, què faig?
Clar, en aquell moment, a veure, el primer que hem de fer, és a dir, aquí hi ha un foc, i quan hi ha un foc, hem d'apagar l'incendi. És a dir, el teu fill t'està mostrant malestar. Com te l'està mostrant? D'una manera que a tu t'incomode, evidentment. Però si nosaltres, com a persones adultes, ens enfadem més, o ens posem autoritàries sense cor, no? Ens desconnectem de lo que està passant allà, del món emocional de l'infant, no l'estem ajudant. Si el deixem sol, tampoc. Perquè un infant de 4 anys i mig, ni de 7, ni de 10, moltes vegades es pot regular amb solitud. L'infant necessita la corregulació. Què vol dir això? Vol dir que hi hagi un adult mínimament regulat. Jo sempre dic, no cal que esteu il·luminats o il·luminades, però mínimament que puguis veure l'infant i diguis, vale, carinyo, tu estàs molt agitat, però perquè estàs malament. Si la cosa que més estimes del món està malament, que és el teu fill, hem d'obrir el cor i acompanyar-lo des d'allà. Això no vol dir que li permetem fer tot. Això no vol dir que el salvem del seu procés. No, no, acompanyar vol dir, veig el teu dolor, estic a prop teu, però hi ha coses que no et deixo fer. Quan tu no li deixis tirar més coses o picar-te o qualsevol cosa que vulgui fer, quan tu el frenis, inclús físicament, el teu fill es posarà pitjor. Però això no és negatiu. Si es posa pitjor vol dir que tot el seu malestar està sortint més ràpid. Però ha de sortir. sinó es va enquistant. I el proper dia punxarà dos macarrons del plat, li cauran els macarrons i tirarà el plat al terra, i tu no entendràs res.
Jo la teoria me la sé perquè t'he llegit i t'he seguit a moltes entrevistes, també amb l'Elisabet Pedrosa. És a dir, acompanyar-lo en aquest dolor. Dir, no ploris, ja et passarà. No, d'acord, entenc que estiguis que ploris, entenc que estiguis frustrat, volies veure tres capítols, clar, hem pactat tres i ara vols mirar més tele.
Clar.
Doncs s'ha acabat la tele, perquè és el que havíem dit d'entrada. Ara ve una rebequeria de 15 minuts, però tot i així la rebequeria dura i no para.
Aleshores... Sí, sí, però no ha de parar. És a dir, si el teu fill sent que amb la seva rebequeria tu t'agites, tu li estàs posant monedetes a la conducta. Per això et deia al principi, la criança respectuosa és complicada perquè implica molta coherència interna. No fingir que no m'afecte, perquè si tu fingeixes que no t'afecte, jo no et conec de res i ja ho notaré. Imagina't el teu fill, que et coneix des que ha nascut. És a dir, el mil·límetre de cella que se'ns arrufe, la respiració que canvia, la mirada se'ns transforma... Els infants ho noten. Llavors, aquest és l'exercici de dir, genuïnament, de veritat, a mi no m'afecta que tinguis una rebequeria perquè t'entenc. Tant de bo poguéssim mirar 34 hores seguides els capítols de la sèrie i no ens fes mal. Tant de bo poguéssim menjar crispetes de xocolata a dojo i que això no ens afectés al sistema digestiu. Però no és així. Nosaltres els hem d'educar perquè siguin adults funcionals. Els hem de posar límits i els infants amb salut mental s'han d'enfadar.
De vegades confonem aquest amor, aquesta estima, amb el sí a tot, no? I
exacte,
aquí és on surt una criatura mal criada.
Sí, és la permissivitat que deia jo, no? És pensar que hi ha corrents, inclús a dia d'avui, que diuen que als infants no se'ls pot dir que no.
A partir de quan hem de dir que no a un infant? A partir de quina edat s'ha de posar el límit?
A partir de sempre. És a dir, el primer límit amb què la vida apareix és el sac amniòtic. Si tu gestes una vida i, no, i aquesta vida no es desenvolupa en un sac amniòtic, no creix vida. Per tant, el límit és inherent a la vida. Ara, aquest sac, quan es fa petit, l'infant comença a voler néixer. Amb els límits és igual. Quan el límit es fa restrictiu, l'infant el vol trencar. Aquests tres capítols d'ara, d'aquí 5 anys, hauran de ser una mica més.
Hi ha un capítol que és una meravella, l'Això no Suècia, que va de què li passa si el meu fill no m'estima?
Ah, sí.
No.
Clar.
Això t'ho deuen dir a consulta o a teràpia.
Sí, perquè a més els infants aprenen molt ràpid. És igual, quan aprenen a dir-te que si no t'estimen, no t'estimo, ets el pitjor pare del món, ets el pitjor pare del món.
Això
no?
També m'ho ha dit, eh?
Claro.
No, el pitjor pare del món no. O sigui, doncs no t'estimo.
Doncs no t'estimo.
Com a venjança.
Exacte. Igual quan et dirà tonto o et dirà paraulotes més grans. És a dir, amb aquell no t'estimo, el teu fill no t'està dient no t'estimo. No és una persona adulta que et diu, Roger, no t'estimo. I t'ho diu amb sentiment, i t'ho diu de veritat, i ho ha processat. És
no,
un nen.
No me'l crec, per sort.
Claro, no, això és l'important, que no ens prenguem personal, que els infants ens diuen. El no t'estimo significa que hi ha algo que no m'agrada, hi ha algo que m'estàs fent parant, limitant...
No, i aprenen a fer xantatge, ja.
Sí, però el xantatge els hi funciona si ens ho fem personal. Si tu entres a la seva narrativa, això és un xantatge meravellós, perquè l'infant es frega les mans i diu, uau, quin poder que tinc cada cop que dic això, o que faig això, mira com es posa el meu pare, o mira com es posa la meva mare. I aquest és el repte, és a dir, no és tan complicat quan ho mirem d'aquesta manera, de dir, on poso jo les monedes amb el meu fill, on buscarà l'atenció, allà on et trobi.
Tema estrella que podríem estar hores parlant, però el tema dels càstigs, que estem una mica en aquesta dinàmica. Què en penses tu dels càstigs? Cal castigar, no cal castigar, és una amenaça innecessària? Abans es castigava més cara?
Jo crec que els càstigs no són necessaris si posem límits amb conseqüències. Sí? És a dir, què vol dir una conseqüència? Vol dir quan ja des de petitetes les criatures, quan algo no ho fas, jo t'aturo. L'infant no entén un límit si només li diem amb paraules. No toquis, no faiguis, para la taula, tanca la tablet. Tot això l'infant no ho entén. Què hem de fer nosaltres? Hem d'exercir físicament aquest acte. Para, doncs jo t'aturo. Tanca la tablet, jo te la tanco. No toquis això, jo et poso la mà. Això és una conseqüència per un infant petit. A mesura que els nens i nens es fan grans, tenen més concepció del temps, del que vindrà després. Per tant, aquests tempos es poden dilatar. Si cada vegada que mirem tres capítols tenim un pollastre i tenim un enfado, doncs potser aquests capítols no els haurem de mirar un dia, el següent dia. Això no és un càstig, és una conseqüència natural d'una mala gestió d'aquella tecnologia. Perquè, a més, si obríssim el tema de la tecnologia ja seria un altre, però posar límits a la tecnologia és molt complicat, perquè està creada per generar addicció. Però aquestes conseqüències han de ser correlacionals amb el límit que estem posant. Si ho fem això, els infants van aprenent el que sí, el que no, on sí, on no, i es van adaptant a un món adult, es van adaptant a tenir límits interns, a posar-los i als demés, perquè a vegades també escoltem, des dels projectes, jo he estat molts anys treballant amb infants i escoltava com es posaven els límits entre ells i deia, mira, això ve d'aquí, això ve de casa, això ve de l'avi, això ve de l'avi. I els infants reprodueixen aquest patró. Si nosaltres els eduquem pel límit i la conseqüència, no el límit de quan tingui 18 anys que digui, ostres, avui no hauria de sortir, que demà tinc examen. Però com que no té la conseqüència posada, no se la posarà a si mateix.
A la consulta venen pares, venen mares, venen tots dos junts, venen amb les criatures, qui ve?
Aviam, el meu projecte és acompanyament familiar i amb el nom ja ho diu tot. Nosaltres no acompanyem infants com a tal, acompanyem sistemes familiars, acompanyem la família. Ara sí, a moments s'ha de veure la mare a soles, o el pare a soles, o l'altra mare a soles, o l'infant a soles, llavors gestionem la manera...
Però la primera consulta... Hi ha famílies de tota mena, evidentment,
sí,
però...
Que vinguin els adults. La primera, la segona, la tercera, te diria.
I qui rep més interès, també, per la criança? La mare o el pare?
La mare, home.
Quin percentatge de mares?
No el tinc calculat exactament.
Però 95%
com a mínim.
95% sí, la primera consulta és d'una dona.
Sempre. Jo sempre dic que treballo per les mares i per les dones, per això t'ho deia abans, no? És a dir, a les xerrades, a les formacions...
I fas també teràpia de parella? O?
Sí, molta. Jo sí, moltíssima.
Que genera conflictes com a conseqüència d'haver tingut fills?
La major part de les vegades sí. Comencen amb una demanda de família i de criança, clar, i aquí em trobo amb el que hi ha darrere d'aquesta demanda de criança, que és un sistema de parella, doncs, que s'ha anat deixant de banda, que no s'ha mirat, que de sobte tu coneixes algú, però coneixes aquell algú com a parella. Mm. Però clar, no coneixes aquell algú com a mare o com a pare. I aquí es comença a vegades a rissar el risc, no?, d'alguna manera, perquè quan tens una criatura davant et posa com a mirall la teva pròpia criança, que és el que es diu la transparència psíquica.
I es pot funcionar malament com a parella, però bé com a pares?
Sí, clar. Hi ha moltes parelles que s'acaben i que jo acompanyo moltíssimes separacions amb consciència. I l'única premissa que els hi poso és el respecte. Un dia ens podem enfadar, un dia no podem estar d'acord, un dia ens pot sortir una mala paraula per la boca, però la premissa que jo us poso per acompanyar-vos és que hi hagi el respecte que posem a l'infant, que és la part sensible d'aquest sistema, al centre, no? I sí, hi ha moltes parelles que com a parelles no funcionen, però que són un equip meravellós amb la criança. Mm.
Tenim la sort que l'Elisabet Pedrosa et convida sovint i et continuarem sentint el suplement a les primeres hores de l'Ofici d'Educar, però per tancar també aquesta conversa que hem fet avui, tu com t'imagines que educaran els seus fills tots aquests infants a qui ara estem intentant criar d'una manera respectuosa? Deu perquè nosaltres, d'alguna manera, hem rebut l'herència dels nostres pares, que van fer el que van poder amb el context que tenien, no? Aleshores... Tots aquests fills d'aquesta gent que tu estàs rebent a la consulta, creus que continuaran aquest model, aquest tras?
Jo tinc l'esperança que no hagin de polaritzar tant, sí? És a dir, que evidentment se n'aniran una mica al seu terreny i ja està bé, cada generació, no? Jo crec que millora l'espècie d'alguna manera o altra, ja ho veurem d'aquí al futur amb la tecnologia, però crec que intentarem almenys que no hagin de polaritzar tant perquè hauran rebut, esperem, més autoritat amb amor. I d'aquí hi haurà un espai central més coherent, no?, amb la vida. Mm.
Elisenda Pasqual, un plaer, com sempre, una abraçada.
Gràcies,
moltes gràcies. Pausa i continuem el suplement. Fins la una.
El suplement, amb Roger Escapa.
Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
Ara a Lidl síndria sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Linkat.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Linkat.
Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.